Como si tuviésemos un restaurante con toda la comida del mundo, pero que no se puede comer porque hay falta de oxígeno, ¿no?
Exacto.
Algo así, para entenderlo rápido.
Esa es una de las raons. N'hi ha moltíssims nutrients, unes poques bactèries, algues, s'alimenten d'aixòs nutrients, creixen d'una forma tan, tan bèstia que al final acaben acaparant tot el llac i fan que l'aigua es torni verda i que la llum del sol no sigui capaç de ni tan siquiera penetrar en el propi llac. I, per tant, és el que vegem moltes voltes quan estan les aigües aixes verdoses que vegem, quan anem a voltes a un gorg o a una bassa, és això, però a gran escala.
Una cosa, con ese exceso de nutrientes, esa falta de oxígeno y esas algas que se lo van comiendo todo y que crecen en exceso, ¿esas algas acaben muriendo también?
Sí, esas mateixes algas acaben incluso habiendo una saturación tan gran que acaben muriendo y acaben podrinse y de la putrefacción es consumís muchísimo oxígeno y de ahí es crea la anoxia que acaba enfuegando o dejando sin oxígeno a los peixos y a las otras algas que sí que están presentes allí de forma más acorde en el sistema o son autóctones de ese llac.
Muchas veces no entendemos cómo algo invisible acaba generando un problema tan grave. Sobre todo cuando hablamos de eutrofización, hablamos también de muerte de ecosistemas. ¿Qué consecuencias tiene para la fauna y para la flora acuática?
Para la fauna y la flora acuática realmente es un de los problemas más grandes que tenemos a nivel medioambiental. Pasa un poco desapercibido. O al millor és que estem massa acostumbrats ja, no? Ens hem acostumbrat un poc a veure les aigües verdoses, però no era així, no ha sigut així mai, no? I és molt freqüent, a voltes, inclús en la Marjal de Pego, passa de tant en tant, passa cada any, passa en l'Albufera de València, com he comentat també, inclús en el Mar Menor, en les zones costaneres, i ens hem acostumbrat molt. És un problema molt greu, ja no només a nivell ambiental, com estem recalcant, sinó que inclús econòmic i per a nosaltres també és un cost molt elevat, perquè aquestes aigües també les acabem bevent nosaltres i, per tant, hi ha que depurar-les i eliminar els nitrats i els fosfats de les aigües per a potabilitzar l'aigua és molt costós energèticament i econòmicament. I és necessari, perquè si veus aigües riques en nitrats és un problema de salut que està més que comprovat i és un problema de salut greu per a les persones.
Con lo cual podemos decir que no solo es un problema ecológico, es un problema que afecta a la salud humana, por tanto al turismo, al abastecimiento de agua y a las necesidades básicas de cualquier población.
Correcte, sempre. És un problema molt greu que ja portem molts anys. Avui en dia la potabilització de les aigües ha millorat moltíssim, ha millorat a base de tecnologia, cost energètic i cost econòmic. És a dir, s'han implantat noves potabilitzadores que són capaços, tenen la capacitat d'eliminar gran part d'aquests nitrats i fosfats de les aigües. Però, clar, el millor i el més ideal és que les aigües entraren el més netes possibles, perquè si no, no tindrien que implicar tanta cost energètic per a poder depurar les aigües que acaben consumint nosaltres mateixa.
Parte d'esta conseqüència d'esta sopa verde, si buscamos un culpable, posiblemente en gran parte la agricultura forme parte de ese culpable, de uno de tantos. ¿Qué papel juega la agricultura en este fenómeno? ¿Hasta qué punto los fertilizantes que se echan en la tierra influyen?
És fonamental. De fet, és el principal causant de l'eutrofització de les aigües. És degut als adobs, als fertilitzants químics que s'utilitzen en l'agricultura. I és fàcil d'entendre. L'agricultor tira fertilitzants, ja siga, poden ser en el rec o poden ser mitjançant manual, els tires en el bancal i quan plou es dissolen, que passa moltes vegades. Actualment això està més, l'agricultor té més conscienciació i també li pesa un poc a la butxaca, no? Perquè els fertilitzants cada vegada estan més cars. Què ha passat? Que els agricultors també han millorat moltíssim l'eficiència a l'hora de tirar fertilitzants als tarongers, als seus frutals, no? A les seves hortalisses o qualsevol cultiu que estiguin fent. Han millorat moltíssim aquesta eficiència perquè també li tocava a la butxaca. Antigament eren molt barats els fertilitzants químics i es tiraven prou sense molta conscienciació i indiscriminadament. Era més, es preocupava més que a l'arbre li faltava algun tipus de nutrient, per tant, sempre tiraven en excés. Afortunadament, com dic, això ha canviat una miqueta, però sigui siguent un problema. Aquests fertilitzants que sobren, que la planta no és capaç d'absorbir, que són moltíssims, acaben passant a les aigües